continuen parlant d'aixes jornades i tricolers de la plana que se faran a la ciutat de Vila-real i tindran lloc el 23 de setembre, el 30 de setembre i el 7 d'octubre. Estem acompanyats, com bé els he presentat al principi de l'anterior bloc del programa, per Carles Peris, que ell és secretari de la Unió, secretari general de la Unió, i també José Ramón Ventura Chalmeta, que ell és regidor d'Agricultura de l'Ajuntament de Vila-real. En parla de lo que fem el dia 23, anem a veure què se farà el dia 30 de setembre. Aquestes jornades, Carles, van de setmana en setmana, és a dir, cada dijous, dijous 23, dijous 30 de setembre i dijous 7 d'octubre, és així, no?
Sí, efectivament. Va.
30 de setembre. Tenim des de les 11 del matí presentació noves de varietats, és a dir, tenim un fum de presentacions de varietats, o sigui, ahí podem triar o veure què és que el que més ens interessa, no?
Sí, i l'objectiu és donar a conèixer a tots els citricultors que vinguin a les jornades tot aquell abanico de noves varietats que s'estan implantant en la citricultura a nivell mundial, perquè són varietats a nivell mundial. Per lo tant, això és l'objectiu, novament donar una informació i formació als nostres productors, des de varietats de la primera part de campanya, que estem parlant de varietats que són, diguem, hasta desembre, i varietats a partir de desembre, que és segon part de campanya, que nosaltres diem. Jo crec que és algo molt interessant, perquè al final...
És dir, que estem parlant de tindre pràcticament tot l'any.
Sí, són varietats que serien un complement d'aquelles que tenim en aquests moments, o hasta inclús un substitut d'algunes varietats que manegem molt de volum, com poguera ser la Clemenules, que tots sabem que tenim 25.000 hectàrees en Espanya de superfície de Clemenules, i algunes campanyes tenim un excés de producció i ens dificulta molt eixir al mercat. Pues intentar tindre un abanic de varietats cada vegada durant més mesos i més ordenades per a tindre, obtindre una major rentabilitat. Per tant, és molt important donar a conèixer totes aquestes varietats que van aterrissant en el panorama citrícola.
Clar, en aquest cas, regidor, estaríem parlant de que l'agricultura, és a dir, el llaurador, així en aquesta zona, podria viure pràcticament tot l'any i podria ser un motor econòmic com una fàbrica. Estem parlant de que no pararíem en tot l'any de manejar aquesta economia, no?
Sí, bueno, no sé si tot l'any, però sí que ampliaria el que són les campanyes, tant els collidors com els almacens passarien a treballar durant més temps, i la veritat és que planificar durant tot un any una sèrie de varietats que te puguen estar donant rendiment i planificar-lo tot sabent ja d'antemà quan tindràs falta de mà d'obra i no apostar-lo tot a una cistelleta o a un producte, imagina que també aquesta diversificació pot fer que molts més llauradors puguen tindre un sustent. Si tens una campanya que no te va del tot com tu volies, sempre te queda la següent campanya. Per tant, nosaltres pensem que això és el futur que ens espera a tots i que molta més gent torne al camp per a planificar la seva viabilitat econòmica.
Sí, en aquest cas seria tindre este motor econòmic que hem tingut els nostres iaios, ja els tenien, i no tindre tots els ous a la mateixa cistella. És a dir, no volem que no se'n vagin les fàbriques, ni pensar-ho, però sí que volem que l'agricultura nostra, la citricultura, no desaparega. Aquestes varietats, jo li pregunto, per desconeixement, clar, a vost, jo dic, bueno, jo tinc una varietat, aposte per una altra, tarden molt en ser productives?
Bueno, si tu es comences una nova varietat sobre un patró vell, empeltat, al millor el tercer any ja pots començar a tindre producció, i si es comences de nou en una transformació, en un patró jove, un plantó nou, pues al voltant del quint any es pots començar a tindre producció. Però l'objectiu principal és el que hem dit abans, que donar a conèixer aquesta línia d'investigació també varietal, igual pública que privada, perquè les jornades venen ponents de la investigació pública també a través de l'IBIA i venen també ponents a través d'investigació d'altres instituts públics d'altres països, però que gestionen empreses així en Espanya, i que al final són varietats que és el model de royalties que tots coneixem, on hi ha una publicitat, un màrqueting fet per aquestes varietats, un posicionament en el mercat, i que moltes vegades funcionen millor que no altres varietats tradicionals que tenim en estos moments, que donen una baixa rentabilitat. Per tant, n'hi ha que conjugar aquesta estratègia, no? Varietats de tota la vida, com podria ser una Clement Ulles, una Marisol, una Clement Villa, conjugat en varietats noves que tenen un rendiment més alt en quant a preu en el mercat. I això és algo que jo, com a jove llaurador, veig que és prioritari. La gent necessita també una visió diferent i que puga il·lusionar-li. Nosaltres el que volem també és generar aquestes noves generacions, aquesta gent jove que va entrant al sector, generar noves opcions i no que sempre escolte aquests eslògans victimistes de que no n'hi ha res a fer, de que la Clement Ulles no val, que l'altra no val. No, una visió més moderna i més de futur, perquè sempre hi ha oportunitats en el camp.
Regidor, en aquestes ajudes que ens vindran dels fons europeus, que este tot el món parlant d'ells, no sé si al final, clar, me refereixo que ens han repartit a tantes voltes, digo que n'hi haurà alguna possibilitat de que ell vulgui implantar noves varietats, puguen tindre ajudes?
Deuen d'haver-ne, no? En aquest moment encara no les coneixem, però sí, ajudes per a la modernització dels nostres camps, sí que sabem que n'hi ha en el Next Generation, però sobretot les que comporten un estalvi d'aigua, un estalvi d'energia, perquè per a la modernització del rec sí que sabem que n'hi ha, i per a canviar de varietats no sé en este moment si en vindran o no en vindran.
Imagines que esgoten menys la terra o, no sé, pense jo, tarden més en posar-se al mercat, però després contribuïssin a que no es tingui que gastar tants pesticides, dir, podem trobar, dic jo, Carles, si vostè...
En aspectes varietals encara no estem a aquest nivell, encara no són varietats que, diguem, estiguin adaptades al canvi climàtic que estem patint, o que tinguin una millor adaptació al canvi climàtic que les que tenim. Això encara no estem en aquesta fase. Els diners que vindran d'Europa pràcticament venen centrats això, en modernització de regadiu i digitalització. En els temes varietals, en aquests moments, el que estem utilitzant són els fons operatius, que són els que venen sempre, i a través d'ahí financiar part de la reconversió varietal. O sigui que ja n'hi ha ajudes en aquests moments per a reconvertir el camp valencià, no? No al nivell que ens agradaria, però bueno, algo és algo i
en allò estem, no?
I sobretot és aquesta dinàmica la que se busca.
Des de les 11 del matí fins a les 7 de la vespre podrem estar sentint quina varietat se'ns acoplaria més, no? Però a partir de les 7 parlem de, pues bueno, de al final per què estem treballant? Pues perquè després volem cobrar aquestes collites que ens venen i volem saber els mercats, els protocols i consum de cítrics. Quins controls n'hi han en els mercats i quins protocols n'hi han per al consum de cítrics? Això ens ho parla un consultor que per lo vist sap de què va el tema, no?
Sí, en aquest cas contarem la presència de Paco Borràs, que va ser exdirector comercial d'Anecop. Tots sabem que Anecop és un monstre cooperatiu que està en tots els puestos del món i envia a tots els puestos del món i per tant té un coneixement molt ampli. En aquest cas vindrà com a consultor i és una ponència superinteressant. Jo l'he escoltat alguna vegada i te situa un poc en allò on van els nostres cítrics, el consum que n'hi ha de cítrics per països, per què no som capaços o millor de aplegar a països tercers i tenim la monodependència del mercat europeu, que estem enviant el 93% dels nostres cítrics al mercat europeu, per què passa això, quines varietats són les més atractives o que més atrauen al mercat en aquests moments, perquè aguanten molt en els lineals, o sigui, aspectes que potser el productor no veu perquè se pensa que només veu lo del camp, que si menja bé o que ve a una època determinada, però després no ens preocupem, no?, de veure més enllà. Pues este consultor farà que ixa visió, no?, de veure més enllà, de que el mercat, pues, ixa varietat...
Està molt ben lligat, és dir, després d'estar sentint tot el dia quina varietat podem agarrar, també en diu una persona, està Paco Borràs, el senyor Borràs, ens dirà qui col·loquem millor en els mercats, que això està molt bé.
Jo penso que és una visió que la gent no sol escoltar tant i que s'ha d'escoltar perquè és superinteressant per tu també fer-te una idea de lo que vols implantar en el camp perquè després se venga millor.
Claro. Després passarem a la setmana següent, que serà el 7 d'octubre i que començarem a les 4:30 de la vesprada. De 4:30 a 5:30 se parlarà de esta famosa de la granja a la taula.
Sí, és una xerrada també de les que jo recomano que vinguin, perquè al final el ponent, que és Ricard Ramon, és un alt funcionari de la Comissió Europea, que és una de les persones que assessora la Comissió en tot el que és, per exemple, la granja a la taula, el nou Green Deal, i les polítiques que fa Europa, que moltes vegades nosaltres no entenem, que cada vegada ens pugen més els estàndards de producció, el que igual fa que tinguem un augment de cost de producció i després no exerceixen aquests estàndards a països tercers que vulguin vindre al bloc Europa. Per què passa això? Per què se prenen aquestes decisions? I jo crec que és superinteressantíssima perquè la gent vegi per què estan prenent aquestes decisions i puguem preguntar tot el que vulguem al funcionari de la Comissió per a traslladar-li de que no és just de que a nosaltres ens exigisquen uns estàndards molt elevats i a països tercers no els exigisquen aquests mateixos estàndards per vindre al bloc europeu. Jo crec que és la xerrada ideal per a que la gent puga també preguntar i vegi per què prenen aquestes decisions en contra, entenem nosaltres, nostre, clarament.
El regidor, això és política?
Exacte.
Això és política.
Això és política i tots sabem que l'agricultura nostra és ben determinada per la política europea. Hi ha unes estratègies geopolítiques que en Europa alguns polítics d'algunes tendències polítiques han decidit exportar tecnologia d'aerogeneradors o tecnologia europea a canvi de fruita sud-africana i han baixat l'estàndard, com bé dia Carles, han baixat l'estàndard dels pesticides que se poden gastar o no gastar allí i després, pues, com canviem el mercat de cotxes d'Alemanya i pues, nosaltres portem cotxes a Brasil i Brasil que ens duga frutes.
En definitiva, ens han agarrat de moneda de canvi i li diem a vostè, regidor de l'Ajuntament de Vila-real, sabem que la diputada nacional ho ha portat també i que diu que no volem ser moneda de canvi. Sí. Secretari general de la Unió, finalment, control i lluita contra el cotoner de Sud-àfrica. Que us haurà parlat en esta casa del cotoner de Sud-àfrica?
Bueno, és la versió de moda, no? El cotoner de Sud-àfrica, tots sabem l'impacte negatiu que està causant en la citricultura valenciana i al final s'està parlant moltíssim hasta que donem en la tecla que ens doni una solució més o menys viable per a combatir de forma eficient el cotoner de Sud-àfrica. I així és un poc acabar en la frase que has començat. La ponència no va ser per escoltar el que la gent vol, van a escoltar la realitat i en el moment en qual estem en la lluita contra la plaga. Desgraciadament no existeix encara un remei que siga eficient i per lo tant se contaran els últims avanços, els últims passos en quant a la lluita contra el cotoner de Sud-àfrica i també és aquest objectiu, no? Donar una visió certera i real de la plaga, no? Jo crec que
en este cas,
que fa falta ser pues, seriós, ser rigorós i ser conscient de que d'avui per a demà no anem a tindre una solució per al cotoner de Sud-àfrica i que tenim que és una lluita a futurs i és aixina, de moment.
En este cas, jo entenc que se podrà fer preguntes, no? als ponents.
Sí, sempre n'hi haurà un torn de preguntes per als ponents.
A mi m'encantaria, dic, personalment m'encantaria estar ese dia allí i veure el que se li pregunta a Vicent Dalmau. En este cas és un dels focos de molts llauradors de la zona que tenen moltes preguntes que fer-li i veurem què ens contesta en este moment. I també de Sada 8 i per finalitzar aquestes jornades tindran... Clar, jo m'ha sorprès el maneig de varietats verticals. A veure, jo des de que me recordi, jo no m'imagino un arbre que no siga com el que tot el món... És que els tarongers són tots iguals i vostè m'està parlant de varietats verticals.
Sí, això són varietats de les que s'estan implantant ara noves, que en vez de tindre, perquè mantenga la gent un creixement més obert, més plorador, com les que veiem, no? La
brecina
més redonet.
El taronger de tota la vida.
Exactament. Pues creixen d'una forma molt vertical, molt amunt, i tu l'has de manejar bé fent-la baixar perquè s'òbriga, siga més plorona i produïsquen millor, perquè la tendència vertical sempre vol dir que produeix menys. Per tant, són varietats que estan defensant-se molt bé el producte en el mercat, que val diners, però tenim que aprendre a manejar-les millor per a fer-les més productives.
Que seran les varietats que es tratarà d'implantar així?
N'hi ha que ja estan implantant-se, que podrien ser varietats com la Leandri, podrien ser varietats com la Tango, varietats que ja han triomfat, diguem, en el mercat o estan en fase de triomfar i que saben que tenen bons preus, però agronòmicament molts citricultors encara no saben manejar-les. Entonces portem als tècnics que ja porten molts anys en les estacions experimentals treballant en elles per a que ens diguin conforme tenim que treballar agronòmicament en elles i anar fent-les per això, que siguin més plorones, no tan verticals i que treballen més.
Regidor, vostè coneixia aquestes varietats verticals?
No, jo, bueno, sí que sabia que hi ha varietats, però no sabia que les tractaven els agricultors per a fer-les més plorones. Simplement me pensava que creixien com creixien i ja està. I el que sí que sabia és que hi ha varietats d'altres cultius que sí que les estaven treballant de tal manera per a poder passar en uns tractors per a fer la collita, fer els tractaments per damunt dels arbres i que a mare estan fent com si foren files de raïm.
Sí.
I sí que sabia que se treballaven varietats de diferents maneres, però aquestes no les coneixia, no sabia que se tractaven per a fer-les més plorones, sí, i més productives.
I damunt són varietats que també tenim algunes públiques i altres privades que s'estan implantant, com podrà ser la Morina, varietats que s'estan plantant prou per substituir altres varietats que teníem així, i és una bona ocasió vindre també a escoltar aquesta ponència. Clar. Perquè no són varietats en una novetat excessiva que digues, és que encara no s'ha implantat, no? Aquesta varietat, per exemple, la Morina, és una varietat que avui per avui s'està plantant molt, és de les que més se ven en els vivers, i tenim que saber, quan antes sapiam com manejar-les, millor per traure rendiment. Per tant, és molt interessant també.
Clar, en aquest cas estem parlant de varietats millor que seran menys vulnerables a lo millor a una pedregada, jo, no? Jo m'imagine que el que se tracta d'implantar són varietats més que el que vostè m'està dient, que s'allarguen més, no?, en el temps.
Avui en dia el tema varietal, més que siguin varietats amb millor resistents al canvi climàtic que hem parlat abans, o que siguin resistents a una pedregada o inclemència meteorològica, això
encara no
és una realitat. No, encara no.
Però està treballant en això, eh?
S'està treballant més en la fase de ampliar campanya, tindre-les més ordenades, quan més mesos millors fruta, i frutes que mengen molt bé, que tinguin un bon color i que aguanten, una vegada recolectades, aguanten molt bé en el lineal, que és el que volen les grans superfícies, que són les que trauen pràcticament quasi tot el cítric. No volen frutes que siguin molt perecederes, sinó frutes que aguanten bé en el lineal per tindre menys pèrdues i entonces pot ser tots més competitius i traure més rendiment. És una miqueta la línia que se buscarà en la jornada.
Clar, com el meu món és el món del periodisme, el que m'ocorre a mi és que jo estic en allò de que anunciem primer massa ràpids aquestes varietats que ja estan estudiant-se, que s'aclimataran als puestos i tindran menys problemes. Que sí que ens ha arribat que a nosaltres, que això ja s'està estudiant.
En els centres d'investigació sempre s'està estudiant, igual en varietats que en qualsevol cultiu, plantes pues, que necessiten menys aigua, que aguanten millor les oles de calor, el fred, que absorbisquen més els nutrients que estiren. O sigui, això està en contínua evolució. El que passa que la veritat és que va molt lento i és molt difícil obtindre resultats en plantes que vagin adaptant-se millor a tot el canvi climàtic. És,
però
és
sap
complicat.
Què passa? Que quan sentim aquestes coses a mi me garantitza que no se'ns acaba als llauradors de la zona el que tenim. Simplement tenim que saber adaptar-nos, no?
Sí, efectivament. És que la funció de les jornades és això, donar algo d'il·lusió, veure que ens podem adaptar, veure que n'hi ha futur, que hem passat altres èpoques roïns i fins inclús més roïns que estem patint, que la gent jove també té oportunitats en el sector, per tant jo crec que això és fonamental i és l'objectiu de les jornades, i veure que els investigadors i els tècnics estan per ajudar al sector citrícola.
Pues ja saben, jornades citrícoles de la Plana el 23 de setembre, 30 de setembre i 7 d'octubre. Carles Perí, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
I José Ramón Ventura Chalmeta, regidor d'Agricultura de Vila-real, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.